un dia més, doncs, parlarem de bullying aquí al Mirall. Ho farem en acompanyament de la Laura Trujillo, de l'associació End Bullying, sense ànim de lucre. Recordem-ho, que treballeu per la transformació educativa i cultural d'una manera innovadora i centrada, doncs, en l'assetjament escolar o, com molts coneixem, el bullying. Feia temps que no teníem per aquí Laura, però és molt feinada sempre anant a les escoles, anant a tot arreu, doncs, per intentar, doncs, conscienciar també els professorat, els pares, els propis nens, doncs, de l'existència del bullying, de com podem combatre aquest bullying. Molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, què tal?
Gràcies per seguir nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A Sant Feliu, però també amoenta sempre, amb aquesta associació, per tot el Baix Llobregat.
Ho intentem.
Fa poc vau estar també a Pallejà.
Sí.
Amb un acte.
El 4 de maig van fer una xerrada a Pallejà.
Sí?
Sí.
Molt bé.
Era una xerrada oberta, però la van organitzar totes les AMPAs de totes les escoles de Pallejà, juntament amb l'AMTA de l'Institut i l'Ajuntament, i la veritat és que va assistir prou gent, eren unes 60 persones, que ja està prou bé per ser un dissabte al matí, era un dia càlid.
Clar, clar, clar. Molt bé, doncs, Pallejà, podríem dir que actualment aquí al Baix Llobregat, clar, vosaltres com a associació, actueu, podríem, en Barcelona també? O sigui, quina és la vostra jurisdicció?
De moment estem al Baix Llobregat.
Baix Llobregat,
Baix Llobregat, perquè... intentem estendre'ns, clar, però de moment comencem,
clar,
per aquí.
Clar, clar. Sí. I Pallejà és una de les zones del Baix Llobregat que teniu més incidència actualment?
Sí, Pallejà, sí, diríem que és la nostra ciutat estrella de moment anti-bullying. Allà estem treballant en l'institut, hem fet diversos tallers i l'any vinent ja s'instaurarà el protocol anti-assetjament a l'institut i en previsió visió de que es pugui fer el mateix a les escoles.
Doncs millor començar per un poble en concret o no, per una, i a partir d'aquí anar-ho a... La idea seria poder-ho aplicar ràpidament a totes les altres escoles i pobles i ciutats del Baix Llobregat.
Sí, és una bona prova, saps? Sí. Perquè, bueno, és in vivo i veiem aquí les mancances, les coses fortes, els punts forts del projecte, i podem reforçar-ho i anar-ho modificant. Però cada institut, cada escola, cada poble...
Món.
És un món, no?
Clar. Caldria, potser, aconseguir-ho, posar tot en un mateix nivell, no? I que tothom treballés a l'hora i que, en aquest sentit, totes les escoles, ja et parlo ja de tot Catalunya, sinó de cada ciutat gran, com pot ser Sant Feliu, doncs totes les escoles que tinguessin un comitè o que un cop a l'any, no et diguin un cop al mes,
estaria
un esdeveniment
bé
per parlar sobre això, no?
De fet, l'altre dia van passar aquí a Sant Feliu un curtmetratge,
sí,
sobre assetjament escolar i després, sí, es va fer un debat, col·loqui, on van sortir moltes coses, va ser molt enriquidora, però una de les coses que deien a algunes de les assistents, que eren professores, també mares, era insistir en la necessitat, ja que estem parlant de Sant Feliu, de la implantació d'un protocol a tot Sant Feliu. Un protocol homogeni que després es pogués adaptar a etapa d'institut, a etapa d'escola i amb les peculiaritats, sí, de cada centre, no? Perquè sempre hi ha unes peculiaritats que fan que s'hagi de moldejar cap a un cop o cap a un altre. Però sí que seria molt interessant que a més, sent la població on hem nascut, l'associació, ens deixessin ajudar a crear aquest protocol i existís aquesta mena de taula rodona, perquè és un problema que existeix i que el pots tractar o el pots ignorar, però seguirà existint.
Clar, a més, curiós també, no?, que com a associació sí que heu fet moltes coses aquí a Sant Feliu, també visites, que és una de les coses que a vosaltres també us defineix, no?, el fet de us apropeu a escoles, feu xerrades, no?, interactueu molt amb les persones que ho pateixen o que ho poden arribar a patir, però aquí a Sant Feliu justament... És la ciutat on més incidència,
sí,
teniu com a associació? O
no.
O és Pallejà?
És Pallejà, és paradoxal, però sí, de fet, la mateixa xerrada que vam fer a Pallejà, que va, sí, tenir tant d'èxit, la vam fer aquí a Sant Feliu, no sabem ben bé si va ser per manca de difusió, si perquè no es va parlar amb les AMPAs, o l'assistència va ser molt més baixa. I la incidència, la veritat és que quan una xerrada surt bé és molt maco, perquè van haver-hi moments, que jo dic moments màgics, no?
Sí.
Que hi havia un moment en què estàvem explicant per què els nanos no expliquen que estan patint assetjament, no? I dèiem les diferents possibilitats, els hi fa vergonya, no ho han identificat, no els hi volen donar més problemes o més càrrega.
Es senten culpables.
Els pares es senten culpables i en aquest moment, justament una nova noia va aixecar la mà i va dir, jo quiero contar mi història. Uh-huh. I va ser, uau. I la noia va explicar la seva història, que havia patit assetjament des de tercer de primària fins a primer d'ESO, i va ser un moment molt maco, perquè va sortir d'ella, d'un adolescent, i va dir, bueno, jo no ho podia explicar en aquell moment, però ara sóc prou forta 3 anys després per poder-ho explicar. Uh-huh. I va ser un moment com molt entranyable, la mare va plorar, ella va plorar, 3 o 4 mares més van plorar, i d'aquí van sortir 3 o 4 persones que van explicar també més el seu cas, uh-huh. i la veritat és que és molt maco també trobar un lloc de reconeixement i de poder explicar-ho i de...
Clar. Que se'n parli perquè si se'n parla s'anima la gent que ho expliqui, no? Jo sí. Sempre em quedaré amb el que em vas explicar l'última vegada que vas venir, no sé si em sembla que si era potser ja desembre o de l'any passat, imagina't, eh? O desembre o gener, potser d'aquest any, que precisament d'això, de com vosaltres aconseguiu que els nens, sense cap mena de por, us puguin explicar doncs el que els hi passa, perquè a través d'aquest discurs, que pot estar una mica maquillat per la percepció del nen, de sentiment de culpabilitat, de vergonya, etc., vosaltres, amb les vostres eines, aneu tirant del fil i dins d'aquest discurs doncs podeu saber el que passa. Amb aquestes mena de cartes, crec que eren cartes o una, no sé si a través d'una bústia, com ho fèieu, de que els nens escrivien, sí. A una hora de la classe. Sí. No sé quina és la pregunta que es formulava, però eren en relació al bullying, indirectament.
Sí. Hi ha estratègies, t'anava a dir, ara em sortia de l'ànima a dir, és molt fàcil. No, molt fàcil no és, però si crees un clima de confiança, realment surt molt natural. Nanos de la teva tutoria, si ells saben que poden parlar amb tu,
clar.
Vindran a parlar amb tu, et diran, Laura, a l'acabar la classe puc parlar amb tu un moment? O tu simplement els hi veus la cara i a l'acabar la classe dius, t'ha passat alguna cosa?
És que no surt d'ells moltes vegades.
Però si ja els coneixes i tens aquesta sensibilitat i aquesta formació, tu saps que alguna cosa està passant. Potser no té res a veure amb el bullying, és amb una altra cosa, però igualment és una necessitat i és un problema que té. Ah. I si no, això que deies tu és una activitat de tutoria molt fàcil, que és simplement fer-los escriure la darrera situació de violència que recorden haver viscut a l'institut. I d'allà moltes vegades desentranyes coses que no et podies imaginar que havien estat passant i dius, ostres, i com no he vist jo això i com no m'has dit tu això? No? I després el que deies també de la bústia és molt, molt bona idea, hi ha una bústia física on els nanos es poden acostar i posar doncs, algun incident que els hi hagi passat o que hagin vist que li ha passat a una altra persona, però no es veuen prou forts encara com per encarar-se a les altres persones o per comunicar-ho a l'adult. Aleshores és una forma anònima i se senten molt còmodes. Uh-huh. Aquí hi ha un petit hàndicap encara, aquest de, i si me ven metiéndolo en el buzón, què passa? Per això també hem posat un correu electrònic al que ells poden enviar qualsevol cosa. Sí que és veritat que t'arrisques que hi hagi correus tonteries, correu brossa, correu... Però bueno, no passa res, perquè si de 10 en un hi ha un cas de veritat, mm-hmm. i pots ajudar, ja està prou bé. Vull dir, no hem de tenir por a aquestes coses.
Exactament. Jo recordo un testimoni, ara que parlaves abans de testimonis en aquest acte Pallejà, amb TV3 del programa Fax, no sé si vas arribar-te'n a fer ressò, amb el Fabret parlo ja, em va sortir, i també animem a la gent a que pugui recuperar aquesta entrevista, doncs un testimoni, Iñaki Zubizarreta, un home que a més ha sigut jugador professional de bàsquet, mm-hmm. Doncs que va passar pel programa per explicar que havia sigut víctima d'assetjament escolar precisament per aquesta alçada, que és al final, no? Ja sé que els agressors sempre s'aferren a 3 distintius físics normalment. Doncs explicava aquest testimoni i sobte que una persona tan alta, tan forta, amb una veu tan greu, una persona que diries aquest, és que ni, no m'atreviria mai a fotre un clatallot perquè és que... No, doncs perquè ens adonguem de que el bullying afecta i pot afectar tothom, no?
Sí, hi ha molts mites que ja ho hem dit molts cops, que és com que la víctima... és dèbil i l'assetjador és fort, o que la víctima ha de ser això, dèbil, una persona petita, una persona... No necessàriament, vull dir, qualsevol pot ser una persona que estigui en rol de víctima i en rol d'assetjador, depèn del moment de la vida. Hi ha molts assetjadors que abans han estat en rol de víctima i en canviar d'ambient decideixen doncs, agafar aquest altre rol per por a tornar-se a la mateixa situació.
Això és el que jo no acabo d'entendre, que una persona que ha patit i que sap les conseqüències per ell d'aquest patir, no? D'haver patit bullying, que un cop canvia d'escola, sigui ella l'agressor, és com per de manera compensatòria, per sentir... No entenc si ja saps el dolor que infligiràs.
Moltes vegades no som conscients ni del dolor que han sofert, ni qui és el causant, ni del dolor que estan causant. Això es veu molt en el pas d'educació primària a educació secundària. Hi ha nanos que a educació primària eren persones que estaven en rol de víctima i quan canvien a educació secundària fan aquest canvi de «esto no me va a volver a pasar, ahora voy a ser yo». I aleshores, com a escut, com a prevenció, potser moltes vegades, sense adonar-se, ataquen. Ataquen perquè els altres vegin que és fort, perquè els altres vegin que amb ell no poden. I no són conscients del mal que estan fent, no són conscients d'aquest canvi de rol. I tampoc és una cosa instintiva de «ahora le voy a hacer daño a este», sinó és una cosa més d'autoprotecció. També són edats que és molt difícil fer reflexions profundes moltes vegades, i són moltes emocions i
sí, és complicat, moltes és complicat. Coses. Parlaves d'aquest acte de Sant Feliu, amb aquest curtmetratge que reflexionava sobre aquesta mateixa qüestió. Deies que potser les reflexions que es van fer arran d'aquest curtmetratge, després, van ser molt afortunades. Creus que van posar en evidència que tenim una visió una mica distorsionada o que a vegades pensem que s'estan fent coses que potser no s'estan fent?
Sí, la veritat és que hi van haver bastantes coses que em van sobtar i era com, ai, necessito parlar. Perquè, bueno, una cosa que es va comentar és que tenim molts protocols a Catalunya i que a nivell de Catalunya hi ha un protocol antiassetjament. Falso. Hi ha molts protocols, és cert, la Generalitat va llançar un protocol que es deia Aquí Prou Bullying, però el va posar públic i després el va ocultar i el va fer com una mena de xarxa de centres que si t'apuntaves sí que podies ser un centre amb aquest protocol i
no
tal.
Estàs obligat a però assumir aquest protocol.
No estàs obligat i no és públic per tots els centres, el van fer com privat. Per tant, no existeix aquest protocol com a tal. Sí que és veritat que ara a partir del 2019-2020 és obligatori que tots els centres tinguin un protocol de convivència. En aquest protocol de convivència es pot contemplar l'assetjament escolar, però no hi ha unes pautes que diguin has de contemplar l'assetjament escolar, el ciberassetjament, i ho has de fer així, així o així. I al final acaba sent el que moltes coses a la vida, que depèn de la voluntat de l'equip directiu, depèn de la formació de l'equip directiu i del professorat que hi hagi allà. Sí. Aquesta és una cosa que em va sobtar bastant, també.
És també un error pensar que una psicopedagoga es pot encarregar de fer aquest seguiment necessari a potser una escola que hi ha 300 alumnes?
Aquesta era una altra cosa, sí. Hi havia gent que defensava que el paper d'acció, de prevenció i fins i tot d'actuació l'havia de fer el psicopedagog o psicopedagoga del centre, que no és una idea descabellada perquè té sentit. Ets una persona que ets una professional de la socialització, de la salut mental, del que tu vulguis, i té sentit, però és impossible que en un centre on hi hagi 300 alumnes i un psicopedagog, o hi hagi 500 i 5 és igual, tens 100 alumnes per tu, es pretengui que aquesta persona sigui qui previngui, qui detecti i qui actuï. Perquè primer no passa suficients hores amb els nanos, no crea vincle amb els nanos i no pots fer un seguiment. Per tant, aquest tipus d'actuacions s'haurien de delegar sempre amb el tutor o la tutora dels alumnes, que tens 25, 30, 35, però és més assumible estar en contacte i crear un vincle amb 25, 30, 35, que tens 3, 5, 6 hores a la setmana, sí, que no pas amb un nano de 100 que veus un cop cada mes.
Sí. I en aquestes tutories, que ja són obligatòries, que sí que és cert que hi ha tutories per fer el seguiment acadèmic de l'alumne, una a la setmana, no? Això crec que és a l'ESO i a batxillerat, no sé ja si... Com a mínim a primària i a l'ESO podríem afirmar que sí.
A primària i a l'ESO sí, a batxillerat no estic segura.
Doncs clar, aquestes tutories les podríem ampliar 5 minuts més o simplement en el temps que tenim doncs dedicar una petita part d'aquell temps a simplement a formular la pregunta, que el mestre pugui formular la pregunta. Explica'm doncs això que dèiem abans, per carta també, quina és l'última escena de violència que has patit aquí? Això també...
Sí, hi ha actuacions senzilles que fins i tot si ets docent i no tens un protocol o no tens... Pots fer petites actuacions com aquesta pregunta o descarregar-te o demanar que t'ajudin a fer un sociograma de l'aula i veure en quina situació es troba, si hi ha algú en risc d'exclusió, els líders positius, els líders negatius, i això t'ajudarà una miqueta també a veure com es mou la classe. Són eines que tens a l'abast, però que, bueno,
També volia parlar amb tu breument, Laura, del ciberbullying. Hem parlat de la tecnologia, de les noves tecnologies, de l'internet, una bona manera, no?, de poder mantenir-te l'anonimat si vols traslladar a l'escola, sí, doncs, algun acte que has patit de violència, però també són un gran enemic. Sobretot crec que és no sé, actualment podríem dir que s'està començant a revertir aquesta situació i el bullying està actuant més o comença potser també a través de xarxes socials.
I tant, de fet, de cada cas de bullying, sí, es calcula que un 25% o ha començat o ha acabat,
ah,
o
sí?
està relacionat amb el ciberbullying. Sí.
Ah, ja.
Perquè els adolescents estan contínuament a les xarxes socials i les xarxes socials són font d'anonimat, d'una opinió que corre molt ràpidament, són instantànies... Mm-hmm. Bueno, són molt atractives per ells i, sí, i bueno, donen lloc a moltes coses.
I de contrastos i de comparatives permet que no vulguis, o sigui, d'això també de la llantremia a Instagram i que aquí qui és el més guapo i també els rols físics, no? I de que inevitablement et vas minant la moral a tu mateix, doncs veus aquest que penja una foto així, no?
Sí, el
tot
postureo,
això. Postureo,
sí.
Només s'ensenya la part bonica de la vida, de les
sí,
persones.
Sí, això fa que l'autoestima decaigui molt, fa molta ansietat,
sí,
també... I després tot va al mateix lloc, que és el no saber fer servir les xarxes socials, no saber veure el perill. L'altre dia em venia una nena i em deia, ai Laura, m'ha passat una cosa, què t'ha passat? Doncs mira, resulta que hi ha una nova app, no sé, no me'n recordo com es deia, no la coneixia, en la que les persones que estan a Instagram es poden com associar una cosa així i tu pots fer preguntes i et poden respondre de forma anònima. Clar, ja, tal com m'ho estava explicant, li dic, no te l'has descarregat? És que ja veus venir el perill. Quan ets gran, potser ja veus venir el perill. D'una aplicació en la que tu pots fer preguntes, o les de més, i et poden contestar de forma anònima, ja saps que aquí corres molt el risc de que hi hagin els trolls, els haters, o
sí,
les persones que mai et dirien això a la cara, mai ho farien de forma presencial, però s'escuden en l'anonimat, i, bueno, poden dir coses que fan molt de mal.
Sí, sí.
Clar, aleshores, no t'exposis. El primer remei és no t'exposis.
Prevenir, millor prevenir que curar. Però si hem de curar, com ho podem fer en xarxes socials? Hi ha maneres, és complicadíssim.
Maneres
és complicat,
de curar...
D'aconseguir, doncs, que quan ja... D'aconseguir, doncs, no prevenir, sinó quan ja s'està esdevenint una... O ja tenim un xaval que ja sabem, que agredeix verbalment, que provoca aquest malestar a través de comentaris per xarxes, no? d'amenaces, mm-hmm, però no físiques, sinó verbals, a través de xarxes socials, per exemple. Clar, en aquest cas, què hem de fer? No li podem tampoc treure el mòbil de les mans. Sempre tindrà accés a la tecnologia, no?
Mira, els passos que diem per evitar el ciberbullying, mm-hmm, que haurien d'intentar aplicar els pares, el
sí,
primer és explicar als fills o filles els límits de la comunicació al mòbil o a internet.
Uh-huh.
El segon és intentar controlar o supervisar quins llocs visiten. Hi ha llocs que donen més lloc a situacions de possible violència, com potser aquesta app, que no pas d'altres.
Clar.
Tercer, tenir informació. Els pares haurien de tenir informació actualitzada, ho sento, sé què costa, però de les apps que hi ha, de què significa, què es pot moure allà, perquè molts pares diuen, no, però si mi hijo solo está en Instagram o solo está en Facebook, vostè sap que això li obre una porta, no només a coneguts, sinó també a desconeguts, a converses privades, a enviament de fotografies, a tot un seguit de coses que s'estàs posant a riscos. Aleshores, és molt important estudiar i aprendre des de molt aviat com generar confiança amb els nostres fills perquè també ens expliquin on estan, què fan i si tenen algun problema que immediatament ens ho diguin, no? Això és generar diàleg. Si no hi ha diàleg, no hi ha confiança. Tampoc ens vindran a dir quan ha passat alguna cosa així dolenta. Una altra cosa que també estaria bé seria donar exemple, que a vegades se'ns oblida, no? Deja't el mòbil, que estàs tot el dia amb el mòbil i després veus que estàs tu allà tot el dia amb el mòbil o que està el pare o la mare al parc amb el mòbil i és, bueno, si li estàs dient que no estigui enganxat a les noves tecnologies, predica amb l'exemple, no?
Exacte.
Aquesta seria... I després, ensenyar a conviure amb les noves tecnologies, vull dir, no són el mal absolut, però s'han de fer un bon ús, es poden treure moltes coses molt bones, però sabent-les utilitzar i posar límits.
Molt bé, doncs amb aquests consells ens quedem. És el que buscàvem també, eh? aquests bons consells de Laura Trujillo, que ja sabem que pertany en aquesta associació sense ànim de lucre, a Endbullying, aquí a Sant Feliu de Llobregat,
sí.
Amb incidència potser més a Pallejà, però en tot cas sempre observant el Baix Llobregat, intentant doncs, millorar, sobretot perquè parlem de bullying i no de mobbing, però un dia parlem de mobbing també, que és l'altre, sí. Pels més grans també ho patim.
I del ciberbaiting, que aquest és nou, l'assetjament dels alumnes contra els professors.
Això també existeix.
Sí,
mare meva.
Ciberassetjament.
L'he presenciat alguna vegada, eh?
Sí.
Indirectament, d'alumnes que se n'enriuen, però és que pel que diu sembla que també se n'enriuen a la cara directament i que els poden posar contra les cordes i deixar l'evidència, no?, davant dels altres alumnes, no?
I a les xarxes.
I a les xarxes, mare meva. Doncs ens guardem aquest tema,
Laura,
i pròxima vegada podríem parlar més de mobbing, més de ciberdating, d'altres tipus de bullying que se'n van més enllà del bullying més
pròpiament dit,
no?, que més coneixem o que més es produeix. Gràcies i que vagi molt i molt bé.
Bona tarda. Adéu-siau.